Més calent a l'Aigüera compleix 25 anys. Obrim segona hora de programa. És moment de parlar de salut. En aquesta segona hora ho farem amb el doctor Prat. També descobrirem totes les novetats de les plataformes digitals amb la veu de la Lali Giner. I viatjarem amb tren amb en Paco Torres i les seves històries de tren. També passarà en Zaca per als nostres estudis, el nostre becari, que ja sabeu que cada dia us dedica una cançó a vosaltres i també a tots els companys de l'Institut El Pedró. Però, primerament, sempre connectem amb la Belfont. Molt bon dia, Bel.
Molt bo, el dia.
Eh que sí?
Cris.
Tenim una mica més de temperatura que ahir. Fa sol, no fa vent.
Sí, anem de cara al bon temps, diu.
Sí, deien que venia la primavera, final de setmana. No sé si és veritat
bé,
o no.
Bé.
M'he passat,
bé,
ja m'he passat.
Bé. Molt bé.
Ho deixarem aquí. Cap on va l'actualitat del dia, Bel?
Seguint el calendari previst amb el tema de vacunacions. I ens hem fixat, ens hem acostat fins a la residència Els Pins, on han començat l'administració de la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 de l'Escala. Els primers a rebre-la són doncs, els residents i professionals d'aquest centre geriàtric. Aquí se'ls havia posat la primera, ara fa ja 3 setmanes. A banda d'això, parlarem també, el titular diu, satisfacció pels treballs de neteja i desbrossament de la llera del Rec del Molí, que ha suportat molt bé els primers aiguats de l'any. És el primer cop que es fa una actuació tan important en aquest tram del Rec. N'havíem parlat fa setmanes, una màquina de grans dimensions amb una cullera enorme va netejar tota la llera del Rec del Molí. Entre altres coses, per què? Per facilitar que l'aigua desguassi amb més facilitat. I mira, primera llevantada que hi ha hagut, absolutament cap problema, i l'aigua que baixava pel Rec ha pogut sortir molt bé cap a mar. Normalitat, entre cometes, és la que podríem dir que es viu a l'Escola de Música El Gavià. N'hem parlat fa una estona, hem anat a parlar amb el director de l'Escola de Música, amb en David Pellicer, i amb la pregunta de... I bé, aquest confinament municipal i les mesures que impedeixen o prohibeixen que es facin classes presencials a les activitats lectives no reglades, és el cas de l'Escola de Música, com ho viviu això? I ell explica, bé, ho vivim bé, els alumnes s'hi adapten molt bé, tenim més experiència que no pas l'any passat, però... I aquí hi ha els peròs. El peró no és només un.
El peró que no estem en normalitat, no?
No estem en normalitat i, en tot cas, el que distorsiona molt la situació és ara sí, ara no. Ara aquesta situació fins a tal dia, ara 15 dies més. Ara podrem tornar. Mira, tant és així que, per exemple, un dels projectes destacats d'aquest curs ja s'ha anul·lat, que era la idea de, en la setmana cultural, que es fa la setmana de Carnaval habitualment, hi havia el projecte de gravar un CD amb cançons de Bressol i de Nadal. Vista la situació, com a mínim, no podrem tornar a l'aula fins al 7 de febrer, o fins passat el 7 de febrer, no es podrà assajar, això seria el cap de setmana, o seria la setmana del 16, 17, 18 de febrer, no haurem pogut fer els assajos, ens l'hem d'enveïnar. I aquest projecte de moment es posposa, vés a saber fins quan, perquè vés a saber com acabarà d'anar el curs a l'Escola de Música al Gavià. Això sí, diuen els alumnes, sobretot els més grans, ho viuen en plena normalitat, i la feina que es fa és una feina de suport a la socialització. Què farien aquests alumnes si no hi hagués les classes de música? Al carrer, a jugar a casa del veí, més aviat no. Hi ha molts de recursos a casa, com connectar-se amb una pantalla i vinga un joc a darrere l'altre. Segurament és el més probable si no anessin a classe de música aquella estona.
Esperem que arribi aquest disc de Nadal, per l'època de Nadal 2021.
Va, tant de bo sigui així. I parlant de suspensions, perquè vulguis que no, el tema ens afecta en tots els àmbits. En l'àmbit esportiu avui ens fixem en una altra suspensió, la del prestigiós torneig de futbol base MIC, que per segon any consecutiu no podrà aterrar a comarques gironines. Bé, ni a comarques gironines ni a cap tipus de comarca. L'organització no es rendeix i el març valorarà si programar el MIC Summer Cup, una competició que es faria al juny. Habitualment es fa per Setmana Santa. Podem fer-la al juny? S'està plantejant, encara no es descarta absolutament, però de moment serà la segona Setmana Santa consecutiva que no hi ha MIC, entre altres municipis, el municipi de l'Escala. El temps, tot això com ho vivim? Doncs amb el que dèiem quan obríem micro. No fem net de núvols, seguim amb un cel entelat, la tramuntana desapareix i demà, si avui fa bonança, demà pla.
Demà més.
Demà una mica més.
Demà més, amb calma.
Amb aquesta primavera encoberta. Encoberta, anticipada, de mentida, però que bé que es posa quan surt el sol d'aquesta manera.
Oh, sí, com ens agrada.
I just després de l'informatiu, la tertúlia, som dimarts. Dimarts a quarts de dues, just després de l'informatiu, la plaça. Una plaça que farem avui amb la Maribel Calderón, amb Marcel Marco i la Zaida El Buhari. La Maribel per candidatura de Progrés, en Marcel de Junts per Catalunya i la Zaida d'En Comú l'Escala. La columna avui la signa, ja l'heu sentida si estàveu al cas a la primera hora de la Iguera, avui la signa Junts per Catalunya.
Amb la veu de Montse Queixàs, tot això doncs arribarà a partir de la una a l'informatiu de manera ampliada i a partir de dos quarts de dues a aquesta plaça on tindrà ressò doncs també aquesta columna. Bel, moltíssimes gràcies.
Va, dos, fins a la una.
Fins a la una.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
A l'hora del pati, una dedicatòria.
I ara és moment de viatjar cap a l'Institut El Pedró. Ja sabeu que tenim aquí els nostres estudis, el nostre becari. Isaac, bon dia.
Bon dia, Cristina.
I bé, com sempre, doncs aquí fent dedicatòries, no?
Sí, fent dedicatòries. Veig que la gent encara no participa i els hi torno a recordar que m'agradaria que participin més, perquè això crec que és molt bo, és molt bonic això de participar.
Fem una crida, que envieu notes de veu, que us n'envieu 50.000 al dia, que no enganyareu a ningú, per tant, en podeu enviar una al 972-77-1000, i ja que en Zac us dedica cada dia una cançó, li podeu dedicar una a ell. És un comentari que deixo així a l'aire. I bé, doncs, cap on anem avui? Quin tema escoltarem?
Mirall de Pau.
Mirall de Pau, això és el grup o és el nom de la cançó?
El nom de la cançó.
El nom de la cançó. De qui és aquesta cançó?
Crec que aquesta cançó ve de... perquè un temps volien treure la signatura de música i van ficar aquesta cançó dient que no... En contra de que no treguin la música, saps?
Doncs que es mantingui la música. Ara mateix la Bela ens està parlant de l'Escola de Música d'aquí a l'Escala, del Gavià. Per tant, que la música perduri, que ens dona molta alegria. Ja que la dediques a algun concret?
No.
A tots?
A tots.
A tots. Vinga, als oients també. Doncs escoltem aquest Mirall de Pau. Zaca, moltes gràcies.
Igualment.
Dona la nota amb Mirall de Pau.
Música t'escolto entre els estels, dolça i somrient vora el cel. que s'il·lumina al teu costat. Tu fas que els amors s'envolin, que les il·lusions es tornin realitat. Viatges amb els núvols i amb els vents, tot fent de l'harmonia sentiments. El teu llenguatge és el de l'amistat, perquè no hi trobem mentides i les teves melodies són veritat. I volem que ens facis lliures, només tu pots fer-nos viure. Somnis i esperances, ets la clau d'un món de pau. Música amb escarpes com el sol, ets màgica i em mostres tants colors.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Ara que falten 2 minuts per un quart de 12 del migdia, és moment de parlar de salut. Ja us he dit que aquesta segona hora passaria per aquí el doctor Prat. Doctor Prat, bon dia.
Hola, molt bon dia, Cris.
I avui anem a parlar de restrenyiment.
Sí.
Allò tan obvi i que ens passa tan sovint i a tanta gent, en veritat?
Passa molt sovint i passa molta gent. Ja, el fet d'anar de ventre ho ha de fer tothom.
Sí.
Encara que sembli molt escatològic.
Allò, caga el rei, caga el papa i de cagar ningú s'escapa.
Ah, exacte. I llavors hi ha una certa gent que té problemes a l'hora d'anar de ventre.
Uh-huh.
I això és el que normalment parlem de restrenyiment. Bé, si hi ha les diarrees, però vull dir, això ja és un altre camp. No, però avui parlem del restrenyiment.
A nivell així mèdic, què és el restrenyiment? Què passa al nostre cos?
El restrenyiment és un trastorn de l'hàbit intestinal que es caracteritza per una disminució de la freqüència evacuativa, diguem-ho ben dit, de la femta. O que les femtes són molt dures o que són molt difícils d'expulsar. O sigui, hi ha una mica allò com anar com les ovelles, anar cagallons.
Sí.
Afecta més les dones.
Ah, sí?
Sí. I en molts casos cursa amb dolor o amb molèsties abdominals, i això té una repercussió tant personal com sanitària i a vegades hasta social, perquè clar, si tens problemes de mal de panxa, has de córrer, has de no estar, vull dir...
Ja si hem d'anar a sopar o hem d'anar a algun lloc, ja t'ho penses 2 cops,
Ah, exacte.
Més freqüent en les dones, per algun motiu en concret?
Afecta amb un 60-70% de dones, o sigui, de 100 restrets, doncs sí? 60-70% seran dones.
Vull dir
que hi ha molts de factors. Jo sempre dic el mateix: les senyores quan tenen ganes no tenen temps, i quan tenen temps no tenen ganes.
És cert.
I això d'anar de ventre és una d'aquelles coses que s'ha de fer quan se n'ha de tenir, quan se'n tenen ganes, s'hi ha d'anar, no es pot deixar. Bueno, ja m'has acabat el tema.
No.
Penseu que hi ha una incidència d'un 10 o 20% de... o hasta més, d'un 10 o 30% de la població que té problemes de restrenyiment. Això, si fem un rodó, un 20%, a Catalunya tenim 1,5 milions de persones restretes amb problemes d'anar de ventre.
Tela.
Això ens fa que tenim un consum de laxants exageradíssim. Parlem de milions de dosis de laxants, no de dosis, d'envasos de laxants, o sigui, cada envàs té diverses dosis, per regular aquest tema, que això és un altre problema que ve afegit. Però ja...
Anem a pams.
Perquè la crisi sempre s'adavanta. En la majoria dels casos, el restrenyiment és desconeguda, l'origen de per què passa això, No té lesió orgànica, no té anatòmica que ho expliqui, i llavors és el que en definiem com un restrenyiment funcional o primari. Però hi ha d'altres restrenyiments que venen afavorits perquè hi ha malalties, hi ha medicaments, llavors això se'n recomana que se'n diu un restrenyiment secundari. El restrenyiment, definit per l'OMS, com a definició, és la realització de menys de 3 deposicions a la setmana. La freqüència considerada normal és anar de ventre i en el ritme de posicions situa entre 3 deposicions al dia i un mínim de 3 a la setmana, sense haver de fer un esforç excessiu, sense evacuar fentes molt dures o sense tenir sensació d'evacuació incomplerta. Vull dir, o sigui, el fet d'anar 3 cops a la setmana, però anar ben regular, doncs pot ser normal.
Igual que 3 al dia.
Igual que 3 al dia. Hi ha persones que diuen, jo vaig per esmorzar, dinar i sopar, d'altres que diuen, jo hi vaig dia sí, dia no. Bueno, però si va normal... I es queden descansats, queden bé, sense sensació de dir, ostres tu, hi he anat de ventre, però encara sembla que hi hauria d'anar-hi menys. Això ja seria un signe d'estranyament, no? Llavors, si això no passa, doncs vol dir que anem bé.
Per tant, allò que diuen a l'hora de menjar, has dit, no se sap ben bé la causa, no? Per tant, ens pot venir de moltes maneres aquest restrenyiment.
Sí, normalment és per una falta d'ordre.
D'ordre?
D'ordre, sí. És molt important el fet de tenir un hàbit d'acostumar-se a anar cada dia a la mateixa hora al vàter. Per exemple, ben esmorzat o ben dinat, un moment que saps que pots estar tranquil, s'aconsella estar al vàter sentat 15 minuts, si tens problemes de dificultat, doncs buscar-te un tamboret petit per aixecar els peus, que és la postura més còmoda, o allò que fèiem abans, que la gent anava al vàter, bueno, anava de ventre en el camp,
de cuclilles, no sé com es diu en català. Genollats no seria... ja sabem. Les sentadilles aquestes que fan mal.
Ajupits.
Ajupits, ara, sí.
Llavors, aquesta forma d'anar de ventre és la més fisiològica que hi ha, perquè és la forma que et permet fer més pressió sobre el budell. Una cosa molt important és que el budell pot funcionar autònom, automàtic. Llavors, la gent que ja tenen l'hàbit de dir, jo ben esmorzat, m'assento al vàter, puc llegir un llibre, puc jugar al sudoku, puc fer no sé què, no més de 15 minuts, perquè si no això afavoreix les morenes, i normalment amb això evacues i no hi has de pensar-hi més en tot el dia, o pot ser que després l'hora de dinar hi tornis a anar, bueno, però ja està, vull dir, això seria la cosa normal. Abans de continuar per aquí,
sí,
jo volia comentar també el restrenyiment secundari.
Sí, abans has dit primari i secundari.
Que el secundari serien aquelles persones que prenen algun tipus de medicació pel dolor, per exemple, que són aquests opiacis que se fan servir, llavors això provoca un estrenyiment. Després hi ha certes malalties, tant neurològiques com metabòliques, per exemple, la diabetis pot tenir alteracions en el ritme intestinal, que això pot provocar-los tant diabetes com restrenyiment, un tipus de càncer, tot el que sigui patologia de la pelvis, sobretot en senyores, vull dir, que poden tenir més patologia, doncs això també pot donar problemes de restrenyiment. Els símptomes ja és això, no?, que hem explicat. Aquest esforç, la defecació, que allò que vas més dur et costa més anar de ventre. Normalment, si vas més dur, vol dir que llavors et farà mal el anar de ventre, el sortir per l'anus. Pot provocar una fissura, pot provocar lesió. Llavors, clar, aquests excrements que són més grumollosos o més durs, com les cabres, per dir-ho d'alguna manera. Sensació d'evacuació incomplerta. Absència del reflex evacuant, o sigui, ja no saps si tens ganes o no tens ganes. I la sensació d'obstrucció, l'essencial que allò no surt, que no acaba de sortir. Llavors, aquestes coses, doncs, tot això és el que fa o defineix el que és l'estrenyiment.
I ara pensava, has dit abans 15 minuts al lavabo. Jo he trobat una exageració, suposo que hi ha gent que s'hi està més, gent que s'hi està menys, no? Però tranquil·litat, no?
Amb tranquil·litat,
seria la clau, no?
Clar. O sigui, no pensant què és el que hauré de fer després, Si no, vaig al vàter, m'assento i...
És el meu moment.
És el meu moment, sí.
Sí, no?
Sí, perquè si agafes l'hàbit,
sí,
el budell se regula i llavors cada dia vas al vàter a la mateixa hora. Llavors el problema és quan vas de viatge, que canvies l'horari, ja l'hem fumuda.
Ja t'han fotut.
Sí, fins que normalment en uns dies tornes a agafar l'hàbit, tornes a anar normal i ja està. Vull dir que... Però bueno, costa, clar. Això són coses que van passant.
Totalment, eh? Tots, òbviament, com dèiem, necessitem el nostre temps, però m'ha agradat això, aquesta tranquil·litat, eh?
Sí, perquè... sí, tranquil·litat.
Sí, no moltes pensar... vegades és aquella cosa que has de fer abans d'anar no sé on, saps?
No,
ha de ser un moment...
O sigui, jo a vegades aconsello a la gent que té problemes d'estrenyiment és que s'aixequin mitja hora abans, esmorzin, i després vagin al vàter. Perquè així, clar, perquè normalment el problema és que tenim que ens aixequem, esmorzem a corre cuita i marxem, i llavors el reflexe defecatori l'hem de reprimir, perquè, esclar, estem a la feina, estem aquí, estem allà, amb el qual això acaba provocant restrenyiment. Com més tardem a anar de ventre, més s'assequen les fentes, amb el qual més dolor tindrem a l'hora d'anar de ventre. I com més dolor tindrem, més ens costarà anar de ventre, perquè tindrem por de dolor. Amb el qual això acaba fent un cercle viciós, que llavors acabes no anant de ventre quan toca. I no, això és el que hem d'intentar evitar tots.
Per tant, trenquem tabús i que això es pot anar a fer on hi hagi un lavabo al mig del camp, com ha dit, però fem-ho quan en venen ganes, que és quan hem d'aprofitar.
Això suposo que també fa que les senyores, això d'anar als lavabos públics, i tingui més mania que els homes.
Home, és que n'hi ha alguns, n'hi ha alguns.
No, d'acord, d'acord. Però vull dir que, pot ser el lavabo de la feina, pot ser el lavabo... Sí. Però... Bueno, hi ha molts motius, però les senyores doncs, són més restretes que els homes.
I ara deies, afecta més a les dones, també infants, afecta a tothom?
Afecta a tothom, sí. Els infants, per exemple, quan deixen de prendre la llet, quan perden la lactància, poden tenir un problema d'estrenyiment, s'ha de vigilar, allò que se'ls dona una mica de suc de taronja, es fan moltes coses d'aquest tipus. Si van amb llet materna, normalment no tenen problemes d'estrenyiment. Quan van amb llet de fàbrica, per entendre'ns, o llet humanitzada, poden tenir més problemes. Després, per exemple, quan se'ls retiren els penyals, també és un altre moment problemàtic, perquè, esclar, no els podem renyar si s'ho fan a sobre. Tampoc podem ser exigents que quan de fer en el vàter, perquè això necessitarà el seu temps, la seva educació. Però, bueno, vull dir, tot això és un problema, i tenir nens que siguin restrets. Però, bueno, hem de mirar, arreglar-ho, ara explicarem com.
Com ho farem, val, com ho farem. Parlaves dels laxants, però no és la millor manera aquesta, no?
No. Perquè el problema dels laxants és que això fàcilment... Això és una, ja, tu vas de viatge i uita, tens un canvi d'horari que aquí, que allà... Uh-huh. Bueno, doncs t'emportes una caixa de supositoris de glicerina, te'n poses un supositori i arregles el tema i s'ha acabat. No cal passar d'aquí. O sigui, per coses puntuals poden ser una solució, però els laxants, aquests purgants i aquestes coses, quan la gent aprèn habitualment, s'hi acaben adaptant, llavors acabes augmentant les dosis i acaben provocant lesions en el budell. Sí, perquè això després quan fan una colonoscòpia per qualsevol motiu es veu el budell lesionat per la presa de laxants de forma crònica. I llavors això donarà altres problemes a la vida, com poden ser, bueno, pèrdua d'electrolits, pèrdua de substàncies, que diuen, no, mirar que posem ordre, que fem les coses ben fetes i oblidem-nos d'aquestes coses que en un moment determinat poden ser una solució, però no habitualment.
Perquè també és com tot, no? En els medicaments que ens hi adaptem, el cos ja, sense laxant ja no surt res, no?
Sí, sense laxant ja no surt res. I he dit que això, bueno, s'han de prendre... Si pot, quan la gent gran, per exemple, que fa certs medicaments, se'ls ha de, a vegades se'ls ha de donar un tipus de medicament, però llavors ja s'ha de ser el metge que digui, oita, no, pren això, perquè amb això no tindrem problemes... Per exemple, les embarassades, que a vegades també tenen problemes de restrenyiment, llavors ja serà el ginecòleg que dirà, oita, no. Normalment el que fem és donar tipus de fibra que augmenten el volum de la femta amb ingesta d'aigua, que llavors això afavoreix el trànsit intestinal i no tenen problemes de salut.
Val. Per tant, és una bona solució aquesta. I clar, et ven a la consulta, et deu venir, devia venir molta gent.
Sí, clar, no, però és que això... Clar,
és un problema bàsic, però molt comú, com dèiem.
Sí, el diagnòstic normalment s'ha de fer a base de la consulta. No? Allò preguntant, escolta, i vostè què menja, quin exercici fa, què treballa, què no fa, treballa, quin tipus de dieta, quina fibra menja, l'activitat física, clar, el fet d'estar sentat tot el dia... Això dificulta l'anar de ventre.
Recargolats al sofà, clar, no ajudem al nostre cos.
El fet d'anar a caminar, el fet de moure's, doncs tot això ajuda. Una altra cosa, per exemple, gent que té un estrenyiment crònic, aquests estrenyiments primaris, normalment no cal fer gaires proves complementàries. Però ara aquella persona que de cop i de volta li apareix un estrenyiment, o estrenyiment, un dolor de ventre, diarrees alternant, que poden tenir antecedents de família de càncer, que poden fer sang al anar de ventre, que això, tot això abans no els hi passava, doncs aquestes persones són les indicades a fer estudis complementaris, com pot ser una colonoscòpia, sí, pot ser tota analítica, tota una sèrie de proves, per descartar que puguin tenir un altre tipus de patologia, que llavors, bueno, vull dir, això sí que s'ha d'estudiar. Ara aquesta persona que diu, no, jo fa 20 anys que vaig restret, o fa 5, o no sé quants anys fa, aquest crònic que es troben bé, però que tenen aquesta dificultat, normalment, ara parlem del tractament habitual, sí, abans que anem a Atlantis.
No he dit res.
I, bueno, i s'ha de posar ordre, però és que penseu que posar ordre amb una persona que porta un problema d'estrenyiment d'anys no s'arregla en una setmana ni en 15 dies. Vull dir, és una cosa molt llarga i l'has de convèncer i li has d'explicar molt bé com ha de canviar les coses de la seva vida.
Per tant, ha de passar per cal metge, que per donar aquestes
pautes... Per cal metge,
pautes...
o, bueno, o escoltar una mica el que anem explicant ara.
Clar, perquè hi ha coses que ens poden ajudar, com bé deies, l'esport és una i l'alimentació és una de molt important.
El tractament més habitual de tot això és la modificació dels hàbits de vida d'aquella persona. Uh-huh. Els hàbits de vida en aquest sentit, ara. S'ha de fer un tractament de forma individualitzada, cal descartar que hi hagi causes que la puguin agreujar, però també s'ha d'investigar tot el que és la dietètica, això, si camina, si no camina, si es mou, si no es mou, quin tipus d'estrès té, si pren algun medicament que això provi donar estrenyiment, i llavors a partir d'aquí és canviar-li la dieta. Si no hi ha medicaments que restreny, perquè hi ha medicaments pel dolor, per exemple, que ja s'empren, la gent en pren molts, doncs que provoquen restrenyiment. Dius, bueno, ja, si prens, si tens restrenyiment i prens un medicament per restrenyiment, encara serà pitjor.
Sí.
Llavors, és clar, l'alimentació és la base, perquè clar, si hi ha més fibra, el bolo fecal és més gros, és més tou i surt més bé. Perquè sigui més tou, el més important també és beure aigua. Perquè clar, no, és que has de beure aigua, bueno, sí, ja em bec un vas. No, no.
Un
litre i mig o dos al dia, que això ho hem dit 50 vegades, aquí moltes coses, perquè això arregla molt. Això per un costat. Després, és clar, augmentar la fibra a la dieta. I això com se fa? Home, uns aliments rics en fibra, com són les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, cereals integrals, el pa integral. També afavorir de prendre, doncs, per exemple, el que siguin probiòtics, que el més normal, ja, si ho entenem, és el iogurt.
Val.
No has d'anar a la farmàcia a comprar probiòtics, has d'anar al supermercat a comprar iogurts. I a vegades el que aconsellem és que canvin de marca, perquè no tots els iogurts porten el mateix ferment làctic, que és el que ens actuarà de probiòtic a la panxa.
Ah, veus?
I llavors, canviant de marca, vas canviant, o sigui, els probiòtics que vas prenent són diferents.
Que això també ho recomanen amb l'aigua, de no beure sempre la mateixa marca.
No, bueno,
pels
l'aigua...
Pels minerals i aquestes coses.
Bueno, ja... No cal. Ja, amb els minerals, amb una taronja, amb una pera, d'això tenim molts més minerals que no tots els que puguin quebre, no amb una ampolla, sinó amb 100 ampolles d'aigua. Vull dir que no, per aquí no cal que ens amoïnem, no. El iogurt, el kèfir, i la xucrut, per exemple, que és col fermentada, que també porta probiòtics, com a cosa especial. Una cosa important també, quan la gent està fent dieta, t'expliquen, ara no havia menjat mai tanta verdura com ara, i ara resulta que vaig restret. Clar, els greixos són els que ens afavoreixen el anar de ventre, perquè estimulen la bilis, i la bilis actua com a laxant dintre del cos, com un laxant fisiològic, normal. Aleshores, és clar, hi ha aquella gent que diu, jo avui m'he menjat uns canelons i cosa, tot després, al cap de mitja hora, ja tenia anar de ventre sense cap problema, la mar de bé. Clar, quan són dietes sense greixos, també et provoquen estrenyiment, però això és normal. Llavors, clar, més aigua, més fibra... Més
I el cos s'ha d'adaptar, no? Potser també en aquest canvi dràstic d'alimentació, clar.
Llavors, per exemple, podem menjar, per exemple, flocs de civada, que això també va molt bé, el kiwi, la taronja, cítrics, les prunes, les carxofes, carola, endívies, espinacs, el llavors de chia, el lli... Bueno, a mi aquestes coses, com no m'agraden, no els recepto.
Jo em quedo amb les carxofes, el kiwi, que sempre va bé...
Sí. El fet, per exemple, de beure un vas d'aigua calenta abans d'esmorzar, clar, això activa els budells, no? Comença a activar el peristaltisme. Però, esclar, si després no tens temps per anar de ventre, malament rai. O sigui, has de fer, prendre del vas d'aigua calenta, esmorzar tranquil·lament, i després poder tenir temps per anar al vàter.
Ah, si has d'anar escopetejat a la feina, i a la feina tu, per exemple, pues, pel que sigui per manies, no ho fas, no, ja, llavors, ja tenim un problema
no,
aquí.
No cal prendre pas d'aigua calenta, perquè saps que no acabaràs anant de ventre. Vull dir
això
que...
ho fa el meu avi, tota la vida, un got d'aigua calenta només despertar-se.
Bueno.
Sí, sí. La saviesa.
Sí,
la saviesa,
sí, clar, la saviesa popular.
Ja, total. I això ho podem prevenir d'alguna manera o no?
Home, sí, clar. Primer de tot és evitar el sedentarisme. Estants aquí tot el dia sentats, que això pels budells és un desastre. I pels gasos també, perquè llavors quan arribes a casa allò que és una explosió contínua. Ha de sortir tot.
M'ho estic passant molt bé amb aquesta secció.
Ja, evitar el sedentarisme, fer exercici, el que puguem fer. Augmentar la ingesta de líquids i de fibra. Adoptar... o sigui, a l'hora d'anar de ventre, adaptar la postura que sigui més adequada, això, per exemple, això del tamboret, que això és fàcil de tenir a casa, i en períodes de restrenyiment hem d'evitar aquells aliments que sabem que restrenyen, no? Per exemple, l'arròs blanc, el te, moderar també els aliments, per exemple, astringents, com el plàtan verd, la poma sense pell, la pastanaga cuita, el pa torrat, el codonyat, i si us sabeu que ja teniu algun aliment que jo quan menjo d'això no puc anar de ventre, bueno, doncs no el mengeu, almenys quan aneu un rastret aquells dies.
Que són els que prens quan vas
quan
passat
vas
de voltes, no?
Sí. Llavors és canviar els aliments pels altres, augmentar la fibra, menjar de tot, no? Això que hem dit, el pa integral, la llegum, la fruita seca, totes les verdures, les amanides, el fruit en general tot va bé, la pinya, que no, bueno, tot el que vulgueu d'aquestes coses que portin fibra, i va bé fer això, i s'arregla, eh? Però al cap no s'arregla en una setmana, això.
No, no.
Heu de tenir molta paciència, temps i ganes de fer-ho.
Per tant, molta aigua, a moure'ns, a menjar sa, no?, d'alguna manera,
sí.
I paciència
I
amb
paciència.
Aquest tema, perquè és algú que ens acompanyarà dia a dia tota la vida,
tota
per tant,
vida.
Val més prendre'ns-ho bé.
I més val fer-ho, perquè no pas no fer-ho, anar de ventre, eh?
Doncs m'ha agradat molt fer aquest recorregut, doctor Prat, per al restrenyiment, aquest tema doncs, que afecta moltes i moltes persones, sobretot dones, és una
sobretot
de les
dones,
dades
sí.
que m'he quedat avui. I bé, doncs, gràcies per aquests consells, a veure doncs, si fem que els intestins vagin una mica millor.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giner.
Molt benvinguts a l'En sèrie, una setmana més, aquesta sí, finalment, de campanya electoral, o no, ja ho veurem. Sigui com sigui, les estrenes a la cartellera digital no s'aturen, per tant, comencem el repàs a HBO amb la tercera temporada d'Embrujada.
To restore life to the magical world requires the greatest power.
Des d'aquest dilluns podeu trobar la tercera temporada d'aquest remake de la popular sèrie que seguia tres germanes que, després de la mort de la seva mare, descobreixen que són tres de les bruixes més poderoses de tots els temps. Juntes posseeixen el poder de tres que utilitzen per vèncer dimonis sobrenaturals.
We're stuck here. Which needs protection?
En aquesta tercera entrega, les protagonistes continuaran amb les seves aventures, cada una aprofundint en el seu propi poder, des de parar el temps, escoltar els pensaments dels altres, fins a poders telequinètics.
The destruction of the sisterhood is inevitable.
El remake és obra de Jenny Snyder, basat en la creació original de Constant Emeburg, que es va emetre entre 1988 i 2006.
El rompenieves está varado. O cumplís lo que os diga el señor Wilford, o lo desacoplaremos y quedaréis a vuestra suerte.
Devuélveme mi tren, Melanie.
Ja no és mia para dártela.
¿De quién es ahora?
Un dia més tard, des d'aquest dimarts, un altre retorn ha esperat la segona temporada de Snowpiercer a Netflix.
El rei Layton.
No, senyor. El rompenieves pertenece al pueblo.
Torna aquesta adaptació de la pel·lícula de Bong Joon-ho basada alhora en un còmic. En un futur en què la Terra ha quedat coberta pel glaç, els pocs supervivents humans s'han refugiat en un tren que recorre el planeta sense parar mai, perquè parar significaria la mort. Dins els combois, els passatgers s'han distribuït seguint un estricte sistema de classes, en el que els més adinerats es troben als vagons de davant, mentre que els pobres, els que han d'alimentar aquest tren, estan a la cua.
El senyor Will no quiere solo el control de su tren. Quiere controlaros a todos, en cuerpo y alma.
L'adaptació en format sèrie ja es prenia algunes llicències en la primera temporada, però el leitmotiv de la rebel·lió ve a ser el mateix. En aquesta segona temporada esperem resoldre el duel interpretatiu entre David Dix i Jennifer Connelly, però també comptem amb l'aparició de Sean Bean interpretant l'enigmàtic i carismàtic Mr. Wilford i la de Rowan Blanchard en el paper d'Alexandra, la filla suposadament morta del personatge de Connelly.
Solo hay un director de orquesta.
També des d'aquest dimarts a Filmin s'estrena La última base.
We only got married a week ago. We didn't have time for a honeymoon, so this drive is it.
La sèrie britànica és una creació de Peter Moffat, guanyador d'un BAFTA per Presunto culpable i responsable d'altres ficcions com Espies de Cambridge o Your Honor. La última base és un drama històric de 6 episodis sobre la vida de la policia militar de la reialesa britànica desplaçada a la Federació d'Aràbia del Sud durant l'estat d'emergència declarat en el protectorat d'Aden, el que avui coneixem com Iemen, al desembre de 1963.
We are the British Army. We represent Her Majesty the Queen.
He sees you, the Royal Military Police, as the symbol of occupation.
La insurrecció per part de grups nacionalistes àrabs va acabar amb l'evacuació dels anglesos a finals de novembre de 1967, abans del que havia planejat l'aleshores primer ministre britànic Harold Wilson i, sobretot, sense acord pel que fa al traspàs de poders, fet que va facilitar que el Front Nacional de Lliberació es fes amb el control de la zona.
Why do they want to do this to us?
Don't know, ma'am.
We should know, shouldn't we?
En aquest context, un policia militar de l'antic Aden intentarà contenir la insurgència àrab mentre les seves esposes s'enfronten a la soledat i a la por.
Servicio de emergencia, envíen una ambulancia
al hospital. No.
¿No quieres ir al hospital?
Dimecres, una important estrena a Netflix, 50 metros cuadrados.
Yo no me crié con mi familia, fue Servet quien me crió. Le hacía los trabajos sucios. Y él no me contó lo que le pasó a mi familia.
Es tracta d'una nova comèdia negra turca composta en la seva primera temporada per 8 episodis. La ficció es centra en les peripècies d'un sicari condemnat a mort pels seus caps per haver-los traït.
Quiero tener un nombre de verdad.
Sí, he vuelto a perder el carnet.
Malferit aconseguirà amagar-se en una sastreria de tan sols 50 metres quadrats on el confonen amb el fill difunt del propietari. El protagonista decideix llavors suplantar la seva identitat, no sense dificultats, i iniciar una nova vida amb la nova família.
¿Quién es ese?
Yo no como ese tipo de pan.
¿Qué le pasa al pan?
Que tiene gluten.
¿De verdad es el gluten tu único problema ahora?
50 metros cuadrados s'ha rodat i desenvolupat íntegrament a la ciutat turca d'Istanbul.
De nuevo. A ver si lo he entendido. Te han prohibido entrar en las mazmorras de Nueva York y en las redes sociales por no representarnos correctamente como dominatrix. Hiciste un servicio para un cliente peligroso y acabó en una persecución de la que casi no escapas. ¿Me he dejado algo? ¿Lo del apuñalamiento? Empecemos.
De comèdia en comèdia arriba la continuació d'aquesta sèrie que segueix una estudiant de postgrau que treballa com a dominàtrix i el seu millor amic, un noi gay que necessita diners.
¿Ya no quieres que siga con esto?
Yo me lo tomo en serio. Pero si tú no quieres ser dominàtrix, quieres ser cómico.
¿Y tú quieres ser terapeuta?
A mí me parece que sí, ama.
No me llames así, ¿vale? Eres mi amigo.
Somos amigos desde hace 10 meses.
Diu la sinopsi de Bonding que els dos protagonistes, escurats monetàriament i sense poder treballar a Nova York, decideixen unir-se per recuperar la seva reputació en el món eròtic, convertint-se ella en ama i ell en el seu esclau sexual.
Guapa y un poco pillinado, o sea que a mí me encanta.
La primera temporada d'episodis es va estrenar el 26 d'abril de 2019. Dijous també una altra segona temporada, però a Movistar Plus, El descubrimiento de las brujas.
She will arrive this night, our fierce witch.
Torna aquesta ficció que segueix una jove erudita de la història de l'alquímia que renega de la seva condició de bruixa. Al descobrir un antic manuscrit a la Universitat d'Oxford, atrau l'atenció d'un misteriós genetista que oculta el seu propi secret, que és un vampir.
Just let the power move through you. The whole world is in your grasp, Diana.
L'atracció mútua es fa ràpidament evident i el jove es mostrarà disposat a ajudar la protagonista amb el manuscrit, malgrat l'ancestral rivalitat entre vampirs i bruixes. El text, però, conté suposadament els secrets de l'origen dels Nosferatu i dimonis i podria proporcionar les claus perquè les bruixes els destrueixin. I can handle the journey. En aquesta segona entrega, els dos protagonistes continuen la seva batalla personal amb la Congregació, un comitè de bruixes, dimonis i vampirs creat a principis dels temps, amb l'objectiu de definir el territori de cada grup.
Me llamo Michelangelo, tengo 14 años. Pero en esta vida, no sé, es demasiado joven para nada.
Divendres, encara Movistar Plus, una altra estrena destacada, Los Espabilados.
¿Y por eso estáis aislados de nosotros?
¡Venga!
No tienes ningún problema.
El problema lo tiene el mundo.
El creador de Polseres Vermelles, Albert Espinosa, és aquí el responsable d'aquesta ficció que explica la història de cinc joves especials que escapen d'un centre psiquiàtric a la recerca d'un lloc al món.
Escapa d'un psiquiàtric.
¿Y dónde vas ahora? Me dejo.
Malgrat els seus diagnòstics clínics, els cinc amics s'enfronten a la vida amb humor i valentia, perquè en el seu interior tenen clar que és la societat la que està malalta, no ells. Els cinc emprendran un viatge per Europa per trobar el germà d'un d'ells mentre s'hauran d'enfrontar a les seves pròpies pors.
Urinel.
Finalment, diumenge, Netflix s'estrena A la caza de los espíritus malignos.
Aquí ja col·loca gent d'avui?
Es tracta d'una nova sèrie de televisió sud-coreana que es va estrenar el novembre de 2020. Ara arriba a Netflix seguint les peripècies d'un grup de joves caçadors de dimonis anomenats els comptadors. Els protagonistes tenen la difícil tasca de buscar i desterrar els esperits malignes que han escapat al més enllà per guanyar la immortalitat. Aquests esperits posseeixen els humans obligant-los a cometre assassinats consumint finalment els seus esperits. Treballadors d'un restaurant de dia, caçadors de dimonis de nit, utilitzaran les seves habilitats especials per derrotar aquests esperits malignes. Moment de repassar l'actualitat de la setmana. En els darrers dies hem sabut que Peaky Blinders acabarà abans d'hora amb una sisena temporada per culpa de la Covid, però aquí no s'acaba la història de la família Shelby, perquè tot i no haver-hi una setena entrega, la ficció posarà punt i final amb una pel·lícula i alerta, perquè a partir d'aquí no seria d'estranyar seqüeles, preqüeles o spin-offs. I de grans ficcions de Netflix a grans ficcions d'HBO, sembla que hi haurà més d'una preqüela de Juego de Tronos. A la confirmada House of the Dragon s'hi podria sumar una altra sèrie basada en el cicle de novel·les curtes Cuentos de Dank i Ek. De moment, no hi ha títol oficial ni equip involucrat, i tot i que podria córrer la mateixa sort que la descartada prequela de Jane Goodman, també podria superar l'escull d'un hipotètic pilot i continuar les aventures dels Set Regnes.
Arsène Lupin tiene numerosos talentos.
Sí.
La policía
puede cambiar de identidad en un instante.
¿Conoces el truco de las esposas?
¿El truco de qué?
Ara sí, la recomanació de l'ensèrie i avui una ficció per desengreixar, l'última estrena de Netflix que va camí de convertir-se en la segona més vista de la plataforma, Lupin.
Nunca confíes en Arsène Lupin.
Sens dubte no parlem d'una ficció a l'alçada de Gambito de Dama, però Lupin sí és entretinguda. Una proposta lleugera per recordar a les noves generacions el mític personatge de novel·la d'Arsène Lupin, un lladre de guant blanc creat per Maurice Leblanc que ràpidament va aconseguir popularitat a França.
Yo a tu edad leía. Me lo regaló tu abuelo. Te gustará.
Arsène Lupin, caballero ladrón.
La proposta de Netflix, però, no segueix la vida de Lupin, sí la del personatge interpretat per Omar Sy, un jove pare de família, les activitats delictives del qual estan molt motivades pel personatge de Leblanc.
Durante 25 años he pensado que era un ladrón. Crecí con eso. Hace 25 años engañó a mi padre.
Yo no he hecho nada.
Lupin explica la història de Sant Diop, un home marcat pel suïcidi del seu pare quan ell era encara un infant, després de ser condemnat per un crim que no va cometre. A Lupin, el protagonista intentarà aclarir aquest succés i buscar venjança per la mort del seu pare.
Me habéis subestimado. Porque no me habéis mirado. Parece que me veis, pero no me miráis.
Els creadors de la sèrie van alternant el fet de mostrar a Sam com un criminal intel·ligent que sempre té un o diversos asos sota la màniga, amb una trama de llarg recorregut que va permetent al protagonista apropar-se a poc a la veritat.
Imagina que heredas un tesoro. Eso me pasó a mí. De niño, heredé una fortuna. Un día, alguien entró en mi vida y me legó todo lo que tenía.
Malgrat no comptar amb uns guions particularment enginyosos, la sèrie sí té prou fluïdesa per gaudir d'aquest entranyable passatemps, tot plegat encaminat a que el carisma del seu actor principal, Omar Sy, elevi la ficció.
Heredé un libro que es más que una historia.
Així doncs, us deixem amb Lupin, que per cert, sí tindrà segona temporada.
Trabajo de limpiador en el Louvre.
Vaya trabajo de mierda, ¿no? ¿Y qué?
Las obras de arte que limpio valen millones. Y las tengo a mi alcance. Cada noche.
Vale, pero ¿qué pasa con mi dinero?
A eso voy. El próximo viernes, una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta y que vale millones. Pero la venta no se realizará como estaba previsto porque nosotros lo robaremos.
Vamos, Kevin, a volar. ¡Joder, en serio!
¿Lo veis? Me habéis subestimado. Porque no me habéis mirado. Parece que me veis, pero no me miráis. Ellos tampoco me miran.
¿Quiénes?
La gente para la que trabajo. Los que viven allí y no aquí. Los que están arriba y nosotros abajo. No nos miran. Y gracias a eso seremos ricos. Necesito un tío que decida bien y rápido. Otro que esté cachas. Y a uno que conozca el museo.
¿Y yo qué haré?
Claro.
La subasta se celebrará aquí. Ojo, porque hay cámaras en cualquier rincón. El único lugar donde no hay cámaras es aquí. El vestuario de los trabajadores de la limpieza consideran que no hay nada de valor. Un pasillo aparte. Una entrada aparte. Un ascensor aparte. No queremos que nadie nos vea. O sea, que nadie os verá.
¿Cómo que os...?
Vosotros tres. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios.
¿Y cómo entraremos? ¿Por nuestra cara bonita?
De eso me encargo yo, tranquilo. El tema es con qué vais a entrar. Lo escanean todo. Menos las bolsas de basura que salen y los productos de limpieza que entran. En el spray metes lo que quieras. Lejía, limpiacristales o cloroformo. Tenéis 7 minutos para hacer el trabajo.
¿Qué?
Lo sé, pero eso os permitirá llegar aquí. La antesala donde guardarán el collar después de la venta. Robáis el collar y salís. Fuera, Rudy os esperará en el coche y discreta y rápidamente os largáis. Y todos ricos.
Aquí pueden observar el oro puro del que cuelga ese río de diamantes. ¿Preguntas?
¿Preguntas?
Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás?
¿Yo? Yo compraré el collar.
Bien, si no tienen preguntas, vamos a seguir con la visita. Por aquí, por favor.
Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
I a Lisboa no anirem avui, però sí que anirem a algun altre lloc. Paco Torres, benvingut i bon dia.
Bon dia a l'Empordà, a l'Escala, bon dia, Cristina, amb alegria.
Sempre amb aquesta alegria que ens agrada començar, i avui a viatjar amb tren.
Avui anem en tren, estem a Tarragona, i pugem al tren, i que el cap d'estació ens doni permís per sortir.
Sí, doncs vinga, va, pugem-hi, no? Som-hi, som-hi, vinga, que ja arrenca, que ja arrenca. A Tarragona, dius que estem?
Estem a Tarragona perquè encara, després de la Guerra Civil, encara hi havia les companyies privades que funcionaven fins a l'any 41. Uh-huh. Llavors ens anem cap a València, Alacant i Múrcia. Estem a la tercera comunitat valenciana. I abans de fundar-se la Renfe, hi havia algunes companyies privades com la MZA, Madrid, Saragossa, Alacant, que teníem... Era la més gran que hi havia com companyia privada.
Val.
Que abarcava Andalusia, Llevant, Extremadura, Madrid, Saragossa, Tarragona, Barcelona, Portbou, Cervera, tant per la costa com l'interior. Aquesta és una companyia. La del nord, la del norte, a València, que és ramal de Almansa, València, Tarragona, era un dels trossos que tenia la companyia. Perdó. I després, també tenia a Barcelona, a Catalunya, també tenia de Barcelona a Puigcerdà, Sant Joan de les Abadesses.
Sí.
Llavors, de Barcelona, Manresa, Lleida, Saragossa, i anar cap al nord, cap a Pamplona, Biscaya, o sigui, Bilbao, Sant Sebastià i Vitòria, i era també una de les segona companyia més gran que hi havia.
Val, teníem el MZA, sí. I després ja venia aquesta del nord, eh?
Llavors venia una companyia més petita, la Zafra a Huelva, Zafra de la província de Càceres, el Ferrocarril Central d'Aragó, que anava de València a Saragossa fins a Calatayud, passant per Sagunt, la companyia de ferrocarrils de l'Oest, que sortien de Madrid cap a Portugal, passant per Salamanca i Càceres, hi havia dos ramals, i també hi havia un tros de la línia de Galícia, de la Corunya fins a Tui, a prop de Portugal.
Sí.
També, en aquell temps, l'Estat també va invertir, l'Estat espanyol va invertir diners per fer ampliacions o noves línies. Per exemple, la que va fer entre Ripoll i Puigcerdà.
Ah, tots anant veient tren per allà.
Sí.
Ai, l'R3. No,
jo t'explicaré viatges que jo he fet d'aquells llargs. Jo t'ho explicaré ja.
Per tant, ens n'anem de Tarragona cap a València. Aquest
llavors
és el pla.
Hi havia una altra línia que va fer l'Estat, de Múrcia a Caravaca.
Val.
Que aquesta l'havia agafat jo per anar al poble de la meva mare.
Al pueblo.
Al pueblo.
Al pueblo.
Que els viatges per anar al pueblo i Déu-n'hi-do.
Allò sí que era una aventura, no?
Després de la guerra es van fer reformes dels desperfectes que va causar la guerra, com el pont sobre l'Ebre que hi havia a Tortosa. La primera obra que es va fer. Perquè si no el tren arribava a Tortosa ja no podien continuar.
Fin del trajecte, no?
Sí. Com es va, el pont no es va enfonsar tot, algun tram. Se reposa i ja està.
Ara el tenim completament reparat, aquest.
Bueno, ara ja està reparat.
Ah.
Bueno, ja fa temps.
Sí, sí, ja fa temps, ja fa temps, clar.
Estem a l'any 1941.
Imagina't si fa temps, val.
I es va fundar la Renfe. En totes les línies de via ampla de 1668 mil·límetres de la península van quedar en poder de l'Estat espanyol. Un decret o llei d'aquell temps.
D'aquell, val.
Al unificar-se totes les línies, el material de tracció i els vagons de passatgers, com així dels de mercaderies, van canviar les matrícules per la de Renfe. O sigui, per exemple, una màquina de vapor d'aquell temps de la MZA, de Madrid-Saragossa-Alacant, 625, a Renfe van posar, canviar per la matrícula Renfe 232, 0205.
Val, clar, les van rematricular perquè, sí, diguin, ara aquests trens són nostres, no? Sí. Rogamos en pruje nuestro ferrocarril estropeado.
I les 1.700 de la MZA, de la Renfe, va canviar per 241 de fuel, perquè havia de carbó i de fuel.
Val.
De màquines de vapor. Per 2.200, 201, 202, 200, bueno, fins que arribava. I cada màquina tenia la seva matrícula. Tant els vagons de passatgers com els de mercaderies també van canviar la matrícula de cada vagó.
Val, ja van dir, això és nostre.
Sí.
Fem el primer canvi, no?
Llavors la Renfe es va dividir en 7 zones.
Val.
La primera, el número 1, era de Madrid, d'Estació Principal Pío, Salamanca, la frontera portuguesa, i de Madrid a Puebla de Sanabria i de Madrid a Santander. La 2 era de Madrid, l'estació d'Atocha, Madrid, Càceres, Badajoz, Zafra, frontera portuguesa, Madrid, Toledo, Madrid, Ciudad Real i Madrid, Utiel i Saragossa. La tercera zona, Sevilla, des de Sevilla cap a Ayamonte, Cádiz, Jaén, Granada, Màlaga i Almeria. La quarta zona, la que hi anirem després, València, cap al nord, fins a Tortosa, i al sud fins a Bassa, passant per Alacant i Múrcia, i a l'oest fins a Albacete i Villarrobledo. I la cinquena zona, la de Catalunya, era Barcelona-Tortosa, Barcelona-Lleida i Saragossa, i també per Tarragona i Lleida. O sigui, passava per anar a Saragossa...
Sí, de fet, anar... tota la volta.
Sí, no, hi havia dos ramals, com ara hi ha, que anava per Manresa-Lleida i per Tarragona-Reus, Moro d'Ebre, i continuava
i cap avall.
Cap a Saragossa. La sisena zona era de Bilbao, Bilbao-Saragossa, Sant Sebastià, Pamplona, Sòria, Burgos i Venta de Baños. I la setena zona, León, cap a Galícia i Palència.
Doncs vinga, estem al tren, Paco. Doncs, quin soroll.
Doncs estem a la tercera zona, la de València. Després de la Guerra Civil, la Renfe va fer cara de la línia, i al principi està en molt mal estat. Les travesses eren de fusta, les vies no es tenien que renovar totes, però es va tenir que fer molt a poc. Els vagons de passatgers eren rudimentaris, de dos eixos, vagons petits, els més grans de dos carretons i de dos eixos, cada que venien trens des de Barcelona cap a València, i d'aquí per la línia de Madrid a Alacant continuant cap a Múrcia.
Val, que aquest és el viatge que volíem fer nosaltres avui, eh?
Sí. Hem de dir que de Barcelona a València, que hi ha 360 quilòmetres, un tren el més ràpid trigava entre 8 i 9 hores de fer el recorregut.
Uf, quin mal! 9 hores de tren per fer... Sí. Clar, amb cotxe, 360 quilòmetres, sí, que...
Fas 4 hores, pares un moment.
Eh? Sí, també, que s'ha de descansar, eh?
I aquí... I d'aquí cap a la línia de Madrid a Alacant continuava cap a Múrcia. De Barcelona a València, és el que he dit jo abans, un home que de vapor, en pla, tenia una velocitat màxima de 90 a 100 km, 100, 110 km per hora.
En pla, clar. La pujada era un altre tema, no?
Anys més tard, a partir de 1950, va funcionar el TAF.
Què és el TAF?
El TAF és un tren d'automotor Fiat.
Sí.
De tres vagons, que aquest sí, anava a 100 km per hora, i ja trigava, sí, portava un promís de 60 km per hora, 60-70, i ja trigava entre 5 hores, 6 hores a fer el tram entre Barcelona i València.
Val. Com ha canviat, la cosa? Ara que, mira, fa 10 anys del tren d'alta velocitat, avui.
Sí, estava llegint. Els vagons de passatgers ja eren més còmodes, de tercera, segona i primera classe. Ara escoltarem el tren en marxa amb el soroll de les rodes.
És que seguim de viatge, Hem sortit de València i ens anem cap a Múrcia.
Cap a Múrcia.
Ai, no, de Tarragona, hem sortit de Tarragona. Mira, portem tantes hores del tren,
bueno,
ja que...
Però, explico trams de Barcelona... Sí. Perquè ja la Renfe ja va començar, o sigui, les línies ja eren unificades, i no és com abans, que un tren de la Via del Nord per anar a Barcelona tenia que pagar un lloguer del tram entre Tarragona i Barcelona.
Per poder passar per allà?
Sí.
Ostres!
Un piatge.
Quin negoci, no?
Sí,
quants
clar,
trams hi passaven al dia,
bueno,
clar.
Si passaven 3 o 4, pues, o dir mercaderies, La MZA cobrava un... I com la MZA anava a València, també tenia que pagar.
Val.
Això ja no passava amb la Renfe.
Ara ja s'havien unificat, ja era una única empresa.
El tram entre Barcelona i Tarragona es va electrificar a 3.000 watts, el corrent continu, en l'any 1957.
Per tant, van a pujar de potència, en aquell moment.
I a Tarragona es tenia que canviar la màquina elèctrica per la de vapor i dièsel. Sí, que estaven funcionant màquines de vapor Mikado 141, Muntanya 241, dos són dos rodes petites de davant, quatre motrius i una de darrere.
Vale, perquè entenguem el funcionament, Sí.
Màquines de Garrat. Garrat són dues màquines amb la mateixa. Ah, m'explicaré.
Val. Per exemple, tenim un minutet.
Bueno, després de la setmana d'aquí
un mes... Ho recuperarem.
O sigui, en el Garrat són dues màquines en una, o sigui, 1-3-1 a davant i 1-3-1 a darrere. I entre més portava la caldera i el fuel. Saps?
Sí.
Era una màquina més llarga. també...
Tenia més potència, entenc.
Tenia més potència,
clar.
Anava més ràpid. I des de Tarragona, s'emportava tots els trens per anar cap a València, i hi havia un tren, el Sevillano, que n'arribava fins a Sevilla.
Sí?
Passant per València...
Home, un bon trajecte, aquest també sí que devia estar unes quantes hores, no?
24 hores.
24 hores, mamma mia. Bueno, doncs, Paco, arribem...
Arribem fins a...
On ens quedem?
Ens quedem, no ho sé. Serem a València.
Ens quedem a València, sí, ho recuperarem sí.
Encara quedem de recular i tornar i explicar més coses. Llavors t'explicaré els viatges que nosaltres fèiem, com anar al pueblo.
Sí?
Com ho feia.
Aquesta m'encanta, vull dir, això...
Jo li vaig explicar a en Joan, però t'ho vull explicar a tu.
Va, doncs ho farem, Paco Torres, setmana, moltíssimes gràcies.
La propera...
Trobada, d'aquí un mes.
D'aquí un mes.
D'aquí un mes.
Molt bé, amics, fins la setmana que ve, adéu.